Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Ei, ei, que estem aquí, a la Com, aquí a la Com, aquest programa de Sense afany de lucre, el programa que treballem setmanalment les qüestions de la nostra societat, aquells programes que aquestes entitats del tercer sector, associacions i fundacions, amb totes les ganes, amb tota la força, intentem solucionar. Volíem comentar el tema de que avui és dimecres, el qual vol dir que avui presentarem a la Casa del Mar l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya l'informe bianual de la situació de discapacitat visual a Catalunya. La nostra associació està traient coses innovadores. Va treure en el seu moment el telèfon de l'UI, recordeu aquest telèfon, el 900 900 505, que està a disposició de tota la societat i que ja funciona força bé i molta gent està trucant, i que cop que es faci una difusió més important entre metges, oftalmòlegs, òptics, farmacèutics, bueno, tothom té que assabentar aquest telèfon, la gent pot trucar i nosaltres, amb les nostres coneixences de molts anys d'experiència, podem solucionar molts d'aquests problemes que sorgeixen quan a una persona li, bueno, li sobrevé una discapacitat visual important. Aquest informe explica l'evolució cada dos anys de com està la situació a Catalunya, no? I ja es va fer un al 2007, aleshores estava quasi tot molt malament. Ara es fa dos anys després un nou informe. Veiem grans avanços en molts temes. En el tema de l'eliminació de barreres anem força bé, perquè s'estan eliminant moltes barreres arquitectòniques, culturals, informatives, molt, molt bé en molts casos. Encara queda bastantes coses, evidentment, no? Però el procés és, bueno, és irrefrenable, no es podrà parar pràcticament, perquè anem cap a el que fa anys que demanem nosaltres i que és realment el que hauria d'haver d'una forma ja establerta a la nostra societat, que museus, monuments, cinemes, teatres... per exemple, vaig anar el passat dimarts a veure el Museu Marítim, i guapo, eh? Una audioguia per a secs, un iPod d'aquest amb una petita pantalleta on sortia una noia per interpretar llenguatge de signes el que us volia explicar d'aquell recorregut en aquella exposició, i és el que volem en tots els llocs. Bueno, aquest informe presentem aquestes novetats. També estem força preocupats les persones amb disminució visual de la situació laboral, el tema de la nostra tradicional alternativa laboral des de una mica abans de... bueno, cap a principi del segle XX, 1932, a Catalunya, l'aparició dels sindicats de secs de Catalunya, que va treure un cupó que va donar una dignitat important per tots els secs durant prop de 70 i pico d'anys, no? Està en una situació molt, molt difícil. Veiem els nostres companys venedors al carrer amb gran patiment, perquè la venda està baixant a passos molt desagantat, i a més els guanys ja no són els que eren i la dignitat de la remuneració salarial està deixant una mica que desitjar. Però bueno, és un informe que presentem, es presenta a tots els parlamentaris de Catalunya, a tots els consellers de Catalunya, a tots els regidors de l'Ajuntament de Barcelona, a totes les alcaldies de tota Catalunya, i esperem que la cosa vagi variant. També avui, per exemple, farem presentació, bueno, entregarem, millor dit, els premis que otorguem a les persones que han fet un esforç en favor de les persones amb discapacitat visual, que són els premis de persones emblemàtiques de la nostra associació, pues, no sé, la Verde de Jesús en literatura, Rosa Gratacós en museus, Llorenç Blas en audiodescripció, teatre i cinema, Joan Pallarès en temes de mitjans de comunicació, el Roc Boronat de política, recordem aquella persona que va fer molt en el seu temps, recordem l'any 32 per a les persones cegues, el Roc Boronat, primer president dels sindicats de Catalunya, i també premis Joan Martí i Miquel Tormos sobre temes de natura, que és un ambient on nosaltres ens movem moltes vegades en activitats d'animació sociocultural. Bueno, després d'explicar aquesta, bueno, aquesta continuïtat en aquesta feina d'anar donant cada dos anys, que ha estat donant un resultat positiu, perquè ja et dic això de que vas picant als polítics i dient, escolti, això ho fan bé, això malament, això bé, això malament, cal incidir en això. I ho diem a les persones afectades, els que estem cada dia patint, que estem gaudint de totes aquestes coses que passen a la nostra societat, i volem que ho sàpiguen i intentem, pues, pinxar una miqueta per intentar que la gent reaccioni davant de les nostres dificultats. Avui ens acompanya una senyoreta que és la Cati Trias. Cati, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cati, tu ets gerent d'una importantíssima associació de Catalunya, que és la Fundació Síndrome de Down.
Sí, Fundació Catalana Síndrome de Down.
Una fundació que porta molts anys. Quants anys porteu ja?
Doncs mira, aquest any estem celebrant el 25è aniversari.
Bueno, com era això important? Feu alguns actes importants aquest any, suposo?
Hem fet uns quants actes i potser el darrer i més apoteòsic serien les jornades internacionals, les desenes jornades internacionals que van tenir lloc el passat 12 i 13, dijous i divendres, i que enguany portaven el títol de Conquerim Dignitat.
Desenes jornades, vol dir que ja porteu 10 anys o quants anys porteu?
Ui, no, les fem cada dos anys.
Cada dos anys, 20 anys, aleshores, sí?
Sí, o sigui, i durant tres diferents anys hem fet unes que eren purament mèdiques i que tenien un altre nom, o sigui que de fet estaríem parlant de les 14è jornades.
I en aquestes jornades que parleu dels aspectes que afecten el col·lectiu de persones que pateixen síndrome de Down?
I altres discapacitats intel·lectuals. En general és per al col·lectiu de la discapacitat intel·lectual.
També el tema d'integració laboral, suposo, integració educacional molt important.
Sí.
La integració educacional, vosaltres sou actors directes en l'atenció a aquestes persones, com s'està, quina evolució té actualment a Catalunya? Veieu la cosa que va positiva? Com ho està veient des de la vostra fundació?
Home, diguem que darrerament es podria dir que ha trontollat una miqueta, esperem que tornarem a tenir força i tirar endavant amb potser una encara més involucració de tots els agents. Encara es donen casos, hi ha escoles que els hi costa fer acceptar la integració. Em sembla que hi ha d'haver encara una mica més de recolzament potser institucional i polític de creure en aquesta via de la integració de tots plegats.
El tema síndrome de Down es deu ser, no pas fàcil perquè algunes coses bastant complexes algunes vegades, però es pot integrar perfectament a nanos amb aquesta situació. Altres col·lectius de discapacitat intel·lectual pot ser molt complexa amb persones amb autisme, psicosi, molt complicat, però en síndrome de Down deu donar-se bastant bé, no? En tot cas,
de
amb
fet,
dificultat, però bé.
Sí, de fet, sí, amb els suports necessaris la integració es fa d'una forma bastant natural, sobretot com més petit és el nen i potser els problemes comencen més al pas a l'institut, perquè implica també una manera de funcionar molt diferent i és una edat molt jove, i després perquè el tema de les amistats on es veu més difícil és en l'arribada a l'adolescència. Però el que és la integració dintre de l'aula amb bons recursos per part dels mestres, mestres preparats, la veritat és que funciona o pot funcionar molt bé.
En aquest tema nosaltres estem dient des d'aquest programa que falta formació cap als mestres, la gent que està especialitzada, que pertany a aquests equips de suport, estan prou preparats, però els mestres de base, hem vist encara que no tenen formació i el de la seva formació universitària tampoc tenen formació en moment d'aprovar l'oposició d'entrada a la Conselleria d'Educació aquí a Catalunya. Mancaria també una formació important per a aquests mestres de base?
Jo penso que sí. Diguem que el mestre ha d'estar preparat per educar i formar la varietat existent del col·lectiu infantil, que és molt àmplia i variada. Llavors, per segons quines dificultats o necessitats, es pot necessitar un suport puntual afegit o un mestre de suport o diferents ajudes, però jo crec que el mestre de base hauria d'estar preparat per poder educar a qualsevol alumne amb qualsevol tipus de necessitat.
Això hi ha coses incoherentes, com per exemple, demà dijous vaig a fer una conferència ja a la Universitat de Barcelona a una carrera que està a punt de desaparèixer, que és la d'educació especial, perquè entenen que ha d'estar l'educació generalitzada, però clar, no es fan encara cursos en aquells carrers de magisteri, inclús pedagogia i psicopedagogia, que no es fan assignatures d'atenció a persones amb discapacitat. A nivell laboral estem passant un moment difícil, Cati, s'està parlant molt dels centres especials de treball, estan passant malament.
Sí, és veritat. Hi ha una crisi que afecta, em sembla, en general, sí.
El Centre Especial de Treball és una... Veu una alternativa positiva? No creus que es tindria que treballar moltíssim més per la plena integració en empresa ordinària i treure aquest set que en principi és intentar competir amb empreses que tenen el 80-70% de la plantilla amb discapacitat d'empresa en què no respecten ni tan sols el 2% per llei que encara existeix?
Home, si ho demanes a la Fundació Catalana Síndrome de Down, que sempre hem treballat per la integració de les persones en tots els àmbits, Estic d'acord, jo crec que el centre especial de treball a lo millor hauria de fer unes activitats diferents. A mi em sembla que amb això tens raó.
Bueno, avui tinc l'oportunitat de comptar amb una persona que és filla d'un senyor que és emblemàtic, un col·lectiu de persones amb discapacitat, que va ser Ramon Trias Fargas, una persona que va ser conseller d'Economia, si no recordo malament, del govern de Jordi Pujol, i que cap a l'any 82, ja fa 27 anys, va ser un dels principals promotors de la famosa llei de l'ALISMI, no? Aquella llei que obligava les empreses públiques que el 3% de la plantilla fossin discapacitats i les empreses de més de 50 treballadors també el 2% siguessin persones amb discapacitat contractada. A ton pare no ho veuria amb bons ulls, que és la situació després d'aquests 27 anys, no s'està pas complint aquella llei que hi va tant lluitar per ella.
Jo penso que va tenir una gran capacitat de visió de futur i va crear una llei que, tal i com explicava ell mateix i s'explica la llei, tenia que ser una llei transitòria perquè a poc, amb els anys, cada un dels articles quedés incorporat a la legislació pertinent de la població en general. 27 anys més tard, a mi em sembla que hi ha molts punts de l'ALISMI que no s'han desenvolupat ni tan sols s'han posat a la pràctica, s'han creat noves lleis i no s'han integrat els diferents temes a la legislació. Llavors, jo em sembla que, home, una mica seria una mica desencís, em sembla que tindria.
I, Cati, tu que estàs en aquest ambient i, més, doncs, per motius familiars, estàs una mica envoltat d'alguns polítics, suposo. Per què succeeix això ara mateix que veiem que la gent té una bona predisposició envers nosaltres i no la formem? Els nens a l'escola, les estem dient a tothom, cal que es formin, que aconseguim uns nens més macos, tampoc ho fan. Jo crec que els polítics, inclús, alguns d'ells, perquè ho tenen dintre la seva pròpia família, suposo que més d'un polític ha de tindre una mare amb Alzheimer o amb Parkinson o amb malalties greus, no?, a nivell de gent de tercera edat, inclús avui dia, no? Per què succeeix això que sempre, a part de ser discapacitat, hem de lluitar contra aquesta gent que no es respecten? Perquè en aquesta societat nostra, espanyola, catalana, any 2009, segle XXI, els discapacitats ho passen malament per ser discapacitat i, a més, perquè no respecten ni tan sols la llei que ja existeixen. I estem parlant des de barreres que existeixen a la nostra societat, barreres laborals... Bueno, això per què ho diries, que es pot produir aquesta situació actualment encara?
Home, realment és molt bona pregunta. Jo hi penso sovint en aquestes coses. A mi em sembla que falta educació de base, falta educació a les escoles, quan els nens són petits, perquè realment la sensibilització no sigui com una cosa forçada, sinó que realment s'integri en el creixement de la persona. Ens falta compartir la nostra vida, doncs, amb persones que són diferents i que tenen altres capacitats, i ens falta acostumar-nos a conviure amb elles. Llavors, potser ens n'adonarem que formen part de la nostra societat i que per això hem de pensar en elles també quan creem infraestructures, quan construïm, quan planifiquem el futur d'una societat. A mi em sembla que falta molta formació de base a la població normal. Jo a vegades últimament també penso que, a veure, les intencions a vegades són molt bones, però potser no n'hi ha prou. Vull dir que realment s'han de fer apostes fortes, vull dir, s'ha de voler canviar les coses.
Des d'aquest programa, estem en aquest programa, Cati, perquè volem que tota la societat estigui formada, volem que la gent sàpiga mides, sàpiga per on passa una aquella roda, quina pendent que tindrà una rampeta, que la gent sàpiga que és un quart de bany adaptat, que no es poden posar poms redonets, que té que haver unes agarraderes perquè la gent es pugui posar damunt de l'inodoro si no té equilibri damunt de la tassa. I aquest programa és part d'això. El que passa, també hem fet acords, ja reunions i tot això, i hem començat la lluita perquè nosaltres portem molts anys fent-ho a universitaris, a escola i tal, però volem que s'institueixi a nivell de llei. Volem que surti una llei a Catalunya que digui, escolti, miri, el mateix que ara mateix el Plan Bolonya també ho diu, però encara no sabem ni com han de fer-ho, perquè hem parlat amb els responsables universitaris i encara no saben com han de fer aquest reglament, el qual es contempla l'atenció i el coneixement de la discapacitat en qualsevol universitari, sigui de qualsevol carrera. Deies que aquesta última jornada l'heu posat com a títol?
Conquerim dignitat.
El segle XXI està encara que conquerir, està que lluitar per la dignitat de persona amb discapacitat intel·lectual.
Aviam, sí. Algun ponent va fer alguna observació al respecte. És veritat que tot ser humà pel sol set de ser ser humà i de néixer, neix amb una dignitat humana, això no hi ha dubte, que és difícil perdre-la, però era un títol realment per fer-nos reflexionar tots sobre el fet de que la dignitat al final està amenaçada més d'una vegada, no? Perquè hi ha estils de vida que potser es qüestiona una mica aquesta dignitat.
La dignitat d'aquestes persones, Cati, començaria de ben petita, quan es té que treballar molt el tema de rehabilitació precoç, que penso que aquest país s'està treballant, però no encara el suficient. El tema de que quan jo treballo un nen de ben petit, des que es diagnostica la discapacitat, està posant molt professional a treballar perquè aquest nano al futur tingui un bon estat de dignitat, no?
Sí, de fet, bueno, ara amb totes les investigacions que s'estan fent al voltant pues, del cervell, del genoma, vull dir, ara tenim molta més informació que fa anys. Sabem que els primers anys de vida són fonamentals perquè la capacitat, diguem, del cervell és quan té més aquesta capacitat d'absorció. Llavors, els primers anys de vida són molt importants. És veritat que quan neix un nen amb discapacitat, a vegades el suport més important és ajudar aquests pares a que puguin estimar aquest fill que no era el que esperaven. I de vegades aquest trànsit de temps el que fa és dificultar aquest creixement i desenvolupament del nen. Llavors l'atenció primerenca va una mica amb dues línies. Una, molt important, fer que aquest nen sigui realment ben rebut dintre la família i rebi el que necessita com a nen per créixer. I després tot el que pugui necessitar a través dels professionals i terapeutes per al seu desenvolupament i creixement també.
Continuem la dignitat del tema, com dèiem abans, d'una bona educació integrada en molts casos, en els casos que siguin necessaris especialitzada, però una atenció correcta en la edat infantil i adolescent.
Sí.
I després, el tema laboral, que és un tema molt important, ja diem, també hi havia una exponència que deia que pot aportar un discapacitat intel·lectual a la societat, pot aportar moltíssimes coses.
Sí, la veritat és que va ser una de les conferències magistrals de tot el congrés, ens la va impartir Alexandre Jolien, que és un noi amb paràlisi cerebral, que a més és filòsof, i ha escrit 3 llibres, i clar, ell ens deia coses tan importants com, per exemple, que potser no ens n'adonem les altres persones, però el fet de marcar diferències o parlar de la diferència envers l'altre o la discapacitat, oblidem que ho estem fent en comparació amb els altres i això pot aportar molt sofriment a la persona. Ell ens va dir que, entre altres coses, el que podia aportar la persona amb discapacitat a la societat és la joia de viure. Algo que la resta de persones, a lo millor tenim moltes capacitats, però ens enfonsem amb els problemes i a vegades són problemes que potser ni tan sols són tan transcendents. I en canvi, ells ens poden aportar aquesta joia de viure gràcies al saber rebre dels altres, no? Mm-hmm. Això aporta molt i, bueno, em sembla que té molta raó.
Només en carinyo, en afectivitat, jo tinc l'oportunitat de donar molts cursos a nanos amb síndrome de Down, el carinyo que et donaven, les ganes, també, impressionant nanos i noies, també, maquíssimes, maquíssimes. I després, des de la vostra fundació esteu treballant molt el tema de l'autonomia de la persona amb discapacitat, és a dir, que entenem que es pot independitzar inclús dels pares, no?
Home, pensem que la persona amb discapacitat intel·lectual i síndrome de Down, però també amb altres discapacitats, arriba un moment de la seva vida que han de poder començar a viure i gaudir de la vida en si. No pot ser que es passin tota la vida rebent només tractaments, acompanyats amb professors, en fi, amb tota una vida de reptes i de proves i de tornar a demostrar una i altra vegada el que són capaços de fer. A mi em sembla que, com la resta de la població, han de rebre una formació mentre són nens i estan creixent, el més àmplia i rica per les seves necessitats, però que arriba un moment a la vida que han de poder fer també el seu pas i la seva decisió de començar una vida pròpia. Això ens sembla, nosaltres ho tenim sota un servei que li diem el servei de vida independent, on la persona tria on vol viure i amb qui, que ens sembla bàsic per tirar endavant aquesta vida pròpia, i on amb un suport molt individualitzat se li respecta tot el que es té a veure doncs, amb la seva intimitat, les decisions que afecten la seva vida i les tradicions que volen portar-se a casa seva. Vull dir, tota una sèrie de coses sense les quals les altres persones no podem viure i pressuposem que ells visquin sense elles. No? A mi em sembla que ha d'arribar el moment en la vida que li puguis dir, bueno, a partir d'ara viu la teva vida, tindràs un suport doncs, perquè el necessites amb les coses puntuals que ho necessitis, però viu la teva vida ara.
Aquí, totes les entitats del tercer sector que treballen el món de discapacitat, sobretot mental i discapacitat intel·lectual, el que estan intentant d'altres coses és intentar aconseguir pisos on aquests companys visquin, bueno, algunes vegades un grup de 4 o 5, per qui sigui, però és important aconseguir pisos d'aquesta mena.
Sí. Home, clar, jugues amb el factor, pues, i més en un moment de crisi, més complicat que és l'habitatge. Tots tenim problemes per això i no tots podem arribar a tenir un habitatge ni propi, i a vegades l'hem de llogar o l'hem de compartir amb amics. Nosaltres els hem d'aconseguir, ara mateix l'Ajuntament de Sarrià estem molt agraïts perquè ens han fet una cessió de 2 pisos durant molts anys perquè puguin ser ocupats per persones amb discapacitat. Llavors, el que nosaltres hem fet és 2 programes diferents, perquè nosaltres no volíem en cap dels nostres pisos obligar a persones a estar juntes perquè ho decidim nosaltres. Sempre la tria ha de venir de les mateixes persones i s'han de voler anar a viure doncs, per la raó que sigui. Pot ser per una raó econòmica, perquè són una parella, perquè s'entenen molt bé, però no perquè és imposat per l'entitat. Si no, ja tornàvem a estar una mica en aquesta vida que no acaba de ser la seva.
Perquè, clar, hi havia un tema que era molt tabú fa uns anys, que era les relacions afectives entre discapacitat intel·lectual, cosa que jo me'n recordo d'aquella època, Gati, jo vaig començar fa 30 i escaig anys amb discapacitat intel·lectual allà al Col·legi Guru, i me'n recordo que si sorgia qualsevol contacte entre ells, una anava a Horta, l'altra anava a Pedralbes, no? De seguida separaven de punta a punta la ciutat de Barcelona, no? Avui en dia és un tema complex, difícil, però està abordant-se aquest problema. Hi ha possibilitats, s'estan donant casos de parelles inclús entre ells, no?
Sí.
Inclús dona el fet de que alguns d'ells tenen fills.
Sí,
això en principi necessita un recolzament important, cal veure estudiar la el matrimoni, en tot cas les potencialitats que té, tot el tema, veure quines capacitats té. I una cosa que volia comentar-te, el tema que vaig sentir una notícia per la ràdio, que a una parella de Màlaga li haurien treure la pàtria potestat al seu fill. Ahir hi ha un gran error per part d'algú, no? Perquè no pot ser que dos pares amb discapacitat intel·lectual si vulgui treure la pàtria potestat perquè no tracta bé el seu fill. Si no tracta bé, té que haver un recolzament per part d'algú, d'una institució pública o una institució privada o dels propis pares o qui sigui, no?
Sí. De fet, tens raó que el tema de les relacions afectives, sexualitat, encara queda molt tabú, però penso que és molt important educar les persones, també en aquest cas les que tenen discapacitat intel·lectual, des de que són petites, o sigui, anar-les educant cap a un camí de relacions obertes, igual que la resta de la població, perquè les necessitats i els impulsos estan igual, o sigui, que és molt millor educar-los i canalitzar-los bé, com fem la resta de la població, a intentar que ells no els tinguin, diguem. Per altra banda, per aquest cas que deies ara dels pares, home, no conec el cas concret, però només dir-te que nosaltres en el nostre servei de vida independent també tenim una parella que tenen un fill, per la parella tenen discapacitat intel·lectual i nosaltres estem fent un suport també d'alguna manera per les necessitats que pugui tenir aquest fill en relació a l'educació. Penso que motiu per treure la pàtria potestat al tema de la discapacitat intel·lectual per mi no és suficient. Avui en dia sabem que també gràcies a l'avanç mèdic, genètic i tot, doncs estem ajudant a senyores de més de 50 o 60 anys a tenir fills que no sabem qui els educarà el dia demà, perquè i això no ens ho estem qüestionant tant. I una parella amb una discapacitat intel·lectual, segons com, poden ser perfectament bé bons educadors i pares. Vull dir, així de priori no em sembla bé, tampoc conec el cas.
És el que diem sempre, és que la discapacitat ens ha de fer exactament el mateix que la resta de la població, I ens agrada pertany amb ell d'una forma totalment normalitzada, perquè nosaltres volem fer de tot, volem al museu, volem al cinema, clar, volem participar, volem fer esport, també vam parlar en aquest programa també de l'esport per discapacitat intel·lectual a través de la Federació Catalana d'Esport per Discapacitat Intel·lectual, que està fent una feina molt interessant, que els nanos cada diumenge o cada dissabte estan fent partits de futbol, de ciclisme, natació, tota mena de competició, i és bàsicament el que sempre demostrem aquest moment, que és que es pot assolir, no?, aquesta situació que es pot fer de tot, però pensant-ho, i moltes vegades ens dius que pot ser que, mireu, aquest estatari s'ha dit del Castell dir que si volem muntar una societat de benestar social i que això requereix impostos. Són per això els impostos, eh? És per pagar gent que té dificultats. I compteu de que podeu ser un matrimoni com sou vosaltres, que estigui la mare bé ara perfecta, sense cap discapacitat, i Déu no vulgui, però en el futur potser sigueu uns pares de nanos amb discapacitat qualsevol. I aleshores sí que demaneu, eh? Demanem tots. Quan estàs amb discapacitat, i ningú la volem, ens ve sobrevinguda per malaltia genètica, per malaltia d'accident, bueno, qualsevol cosa ens ve la discapacitat, i aleshores no volem tindre-la, però tenim necessitats. I una part important dels impostos és per ajudar aquestes persones que ja surten moltes vegades amb desavantatge en relació amb unes altres. Cati, moltíssimes gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies.
Jo vaig molt a la Fundació Síndrome de Down, al carrer Conde Borrell 201, me'l sé perfectament.
Exacte.
Està molt a prop. Us han fet el carrer Conde Borrell que hagi peatonal per allà o no?
Gaire, bueno, estan arreglant l'Avinguda Roma, veurem com quedarà, serà una mica peatonal.
Un racó molt maco allà al costat de l'escola industrial.
Sí.
Perquè vaig molt a veure una biblioteca que és meravellosa i recomano a tothom que hi vagi. És una biblioteca que té no sé quants mils de llibres.
Gairebé 6.000.
6.000 i quasi 1.000 i pico vídeos o DVDs, amb tota mena de pel·lícules i documentals, no? Sobre única temàtica, la discapacitat. Tots els estudiants que sou de medicina, ensenyament, tota aquesta gent d'aquestes carreres socials, passen moltes hores a la Begoña Reventós. És una biblioteca que encara està... Es deia Xavi, la noia que hi havia? No sé si es deia Xavi.
No, ara tenim una noia que es diu Mar.
Doncs vinga, demaneu per la Mar. És encantadora, perquè també ho era. Llavors, li passeu, li demaneu que us vagi passant vídeos per endavant, seieu tranquil·lament a la cadira i veieu els vídeos. I cada vídeo serà una part important de la vostra futura formació. Cati, moltíssimes gràcies. Recorda tota la teva gent.
Moltes gràcies.
Continueu
a vosaltres.
Continueu lluitant, perquè estem tots lluitant com en aquest cas en el nostre sector. Vosaltres en el sector per implicació familiar, altres pues, sectors de sexe com és el meu, i tot el sector, ja veu, tota discapacitat, tota malaltia. A Catalunya, que som dels països millor vertebrats del món, necessitem, recolzem vosaltres una mica bé, sou ja 25 anys, ja sou una mica potents a nivell de recursos i tot això, ja una mica bé, no, Cati, el tema
de
recursos?
Bueno, de moment, sí, ja veurem també sí, com afecti la crisi, però de moment hem aguantat 25 anys i esperem aguantar uns quants més, sí.
Doncs vinga, Cati, moltíssimes gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres.
I ara la Mercè ens posarà... Bueno, un senyor que cada cop que ve a Barcelona, jo per mi no puc anar perquè sempre trobo les entrades esgotades, no? Perquè es veu que m'ha assabentat massa tard i no arribo a temps, no? Però és un senyor que és jazzista, que toca el piano de meravella i es diu ni més ni menys que senyor Keith Jarrett. Thank you. Bueno, aquest nano, bo, eh? Bo, aquest Kate Jarrett. Bueno, tenim a l'altre costat del fil telefònic el Juanjo Moro, que ja va estar amb nosaltres fa unes setmanes aquí presentant i parlant sobre l'associació ASEM de malalties neurodegeneratives. I avui ens vol comentar un acte que comença, em sembla, aquest proper dilluns. Demà dilluns, Juan José Moro, bona nit, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Juan José? Em vols informar que feu un acte, em sembla que és demà dilluns, no?
Bueno, un acte no, es toda la semana. Es
toda la semana.
Segunda semana de las malalties neuromusculares.
Vale.
Y bueno, el primer acte es el dilluns, y el segon el dimarts, el dimecres, dijous y divendres.
¿Quines activitats fareu durant aquests 5 dies?
Aunque es una jornada para las personas amb malaltia neuromuscular, transmitir a totes les persones que tenen una discapacitat, perquè el primer dia, la jornada del dilluns, està dedicada a com tratan els mitjans de comunicació les enfermedades neuromusculares. Que esto se podría ampliar, pues, a abrir un debate...
Altres discapacitats.
Exactamente, sí, ¿no? Que a veces sabemos que los medios de comunicación no tratan la noticia con toda la autenticidad que a veces nosotros querríamos, ¿no?
Y Juan José, aquest acte està dirigit a persones afectades, a estudiants, per exemple, que els pugui interessar, molts familiars, societat, professional del món de lo social també, suposo. Qui va adreçar aquesta activitat?
Sí, está dedicado a toda la sociedad en general, ¿no? Y principalmente, pues bueno, profesionales, sobre todo estos profesionales que tienen que ver con toda nuestra problemática, ¿no? Pero yo creo, yo digo que son unas jornadas dedicadas a personas con enfermedades neuromusculares, pero que yo creo que podrían ser de utilidad para toda la sociedad en general.
¿Dónde se fa aquest acte? ¿On ho feu, això?
A la Diputació de Barcelona, que hi ha a los hogares Mundet, és la sala Seradells, que és en Vall d'Hebró número 171, i comença a les 6 de la tarda.
Això de baixar al lugar a Metro Mundet, perquè vaig moltes vegades per allà,
sí,
comença a posar escales cap a dalt, fer una mica d'exercici,
sí.
I l'edifici Serradell, que està a mitja alçada, abans d'arribar cap a mitja alçada, més o menys,
sí.
Aleshores entreu allà, i a partir de proper dilluns, demà dilluns, millor dit, a partir de les 6 de la tarda,
seran
tots els dies a partir de les 6 de la tarda, José?
Sí, 6 de la tarda, dilluns i dimarts,
sí.
I després el dimecres fent la jornada a Calella.
A Calella.
A Calella de la Costa, que a la vegada serà com una presentació de la entitat en la comarca en aquesta comarca, i després dijous i divendres una altra vegada aquí en la Diputació de Barcelona.
Juanjo, algun telèfon, alguna pàgina web per si el dilluns al matí, perquè això sortirà el diumenge a migdia, cap a 3 a 4, i algun contacte, sisplau.
Mira, lo mejor sería, como ya el programa de demà es dilluns, pues el correo, més informació en la pàgina web nostra, que és ASEM Catalunya, tot seguit, @telefonica.net.
Bé, Juan José, espero que us vagi molt bé aquestes jornades. Veieu, també és interessant, hem de parlar amb síndrome de Down, jornades de consolidar la dignitat del discapacitat intel·lectual, i també el Juan José amb la seva associació de SEM, d'aquestes persones que pateixen, que va estar aquí amb nosaltres explicant-nos la problemàtica que moltes persones que pateixen degeneració muscular i malalties generatives muscular tenen actualment. Juan José, ja saps que sempre que tinguis qualsevol notícia pots comptar amb nosaltres, moltes gràcies.
Por supuesto que sí.
Pues vinga. Fins una altra.
Vinga, fins una altra. Adéu. Gràcies.
Continuem amb el nostre programa i ara ens acompanya Maria València. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que tu em deies que ets una mica llarg, això no té massa màrqueting, però és un nom, la Fundació sí que té molt de màrqueting, perquè és molt coneguda, la Fundació Pere Tarrés, això a Catalunya tothom ja ho relaciona amb colònies, amb nens, de seguida, però em comentava el mateix que la Fundació Pere Tarrés, que és un molt gran en principi, hi han 4 àrees, diguem-ne, no?
Correcte. La Fundació Pere Tarrés és una organització no lucrativa d'acció social i educativa que es va constituir com a fundació l'any 85, i llavors a partir d'aquell moment es van generar 4 seccions que unifiquen la fundació i que totes estan dintre de la fundació i en el dia a dia fan en conjunt de la fundació. I aquestes seccions compten algunes amb més de 50 anys d'experiència, que és el cas del moviment de centres d'esplais cristians, el MESEC, que li diem nosaltres, dintre de la Fundació Pere Tarrés.
I les altres tres àrees, explica en tot cas per a la gent ens faci una idea del que és aquesta macroentitat, més o menys, en què consisteix les altres tres, perquè la formació, per exemple, segur que està per algun lloc, però explica'ns les altres tres àrees per aquesta de l'esplai que deies. Que ets, tu eres la presidenta d'aquesta àrea.
Jo sóc la presidenta del MESEC, del Moviment de Centres d'Esplais Cristians.
I les altres àrees, quines són?
Per una banda tenim les escoles universitàries de treball social i educació social de la Fundació, que estan integrades dintre de la Universitat Ramon Llull i estan dedicades a la formació universitària de grau, de postgraus, de màsters, bueno, amb una formació d'alta qualitat en quant a la formació de professionals en l'educació i l'acció social. Per una banda està la branca universitària, com dic, per altra banda està l'Institut de Formació, que es va fundar l'any 1960 i que ofereix ara actualment un doble servei en quant a formació. Per una banda, una àmplia programació de cursos especialitzats en àmbit de lleure, de voluntariat, d'acció social, sociosanitària, socioeducativa, gestió, i més dedicada, no?, amb aquests cursos especialitzats. I, per altra banda, la formació a mida per entitats, no?, cursos especialitzats per grups de treballadors, per voluntaris, formació ocupacional, en tot aquest sentit, no? Per altra banda, tenim la branca del Servei de Colònies de Vacances, que ofereix serveis educatius d'intervenció social amb una xarxa de cases de colònies important i d'albergs també, oberts a tota la societat i en especial a famílies, a escoles, a centres d'esplai, etc. No? I dintre d'aquesta àrea està aquesta branca, com us dic, d'alberg i de cases de colònies, la part d'intervenció socioeducativa amb escoles bressol, una residència d'estudiants, serveis per la gent gran, serveis per col·lectius així més, amb més dificultats, serveis educatius en general, bueno, i altres serveis més complementaris també.
El portar la paraula cristiana vol dir que té alguna relació amb l'Església Catòlica?
Correcte.
Correcte.
És una fundació diocesana i, per tant, està vinculada a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa.
Explica'ns una mica, tu t'encarres del tema de l'esplai, és a dir, activitats per nens i jóvens.
Correcte. Com us dic, jo vinc del Moviment de Centres d'Esplais Cristians, que és una federació de centres d'esplai de tota l'arxidiòcesi de Barcelona i de les diòcesis de Terrassa i Sant Feliu i Vic. Tenim més de 50 anys de trajectòria, ara concretament 52 anys de trajectòria, i agrupem 157 centres d'esplai que funcionen en cap de setmana la majoria, i tenim una vintena d'aquests 157 que funcionen en dies de cada dia, els anomenem centres diaris, i treballen principalment en col·lectius en risc social. Això, en total, estem parlant d'una mobilització anual de més de 12.500 infants i aproximadament uns 3.000 monitors, la majoria de caràcter voluntari.
Es parles de colònies d'estiu, em deies abans que heu fet aquest any, per exemple, el 2009, més de 250 activitats només aquest estiu passat.
Correcte, hi han participat 12.500 nens en aquestes activitats, colònies, casals, rutes, campaments, camps de treball.
I això què es fa, per tota Catalunya, tot Espanya, tot el món?
Les programen per tota Catalunya. Bàsicament, els centres d'esplai se'n van a Catalunya i se'n van per Catalunya a tot arreu. També és veritat que cada vegada s'està estenent més la modalitat de fer rutes i fer-les per el nord d'Espanya, per Astúries, el Camino de Santiago, pel País Basc, i en alguns casos també es fan alguns intercanvis o rutes de caràcter internacional. Més puntual, però també hi ha alguns centres que això també ho promouen.
Com a entitat, el tercer teó deu tindrà atenció a les persones amb discapacitat i nanos amb dificultat social en aquestes activitats, d'on està inclòs amb tota la resta de companys, una atenció especialitzada, suposo, per als monitors, totes aquestes coses.
Correcte. Els nostres esplais, un dels seus principis també és la inclusió, no?, i el poder arribar al màxim d'infants possible, no? També tenint en compte les limitacions sovint espaials o les limitacions també del nombre de monitors, però és prioritat per pràcticament la totalitat dels nostres centres el poder atendre infància amb algun tipus de dificultat, integrant-los dintre de la normalitat. Concretament, aquests 20 centres que comentava abans, que funcionen en dies de cada dia, intervenen directament amb infància en risc perquè estan situats en barris amb més conflictivitat. I llavors, la fórmula de cap de setmana o bé no ha funcionat o bé no és el més adient en aquelles necessitats i potser la fórmula més adequada que s'ha trobat és el fet d'atendre els infants un cop que surten de l'escola atenent les seves necessitats bàsiques, des del berenar, la recollida a escola, el berenar, el poder atendre les seves necessitats escolars amb una mica de reforç i una part també d'educació en el lleure, no? I del treball des de la part lúdica. I estem parlant de que s'estan atenent més de 3.500 infants en aquests centres diaris.
Aleshores, agafeu els nens, dius, a sortir al col·legi, ho donen el bocadillo aquest de l'entrepà de qualsevol cosa i comença a fer activitat, reforç fet per voluntaris també o per professionals?
En els centres diaris hi ha una part de voluntariat i una part de personal que està remunerat. És una part mínima respecte al voluntariat que es mou dintre del MESEC, però que és una part necessària també la professionalització. Nosaltres, per nosaltres també és una vessant dintre l'educació en el lliure, el fet de tenir professionals remunerats no exclou que hi hagi voluntaris. Per nosaltres l'equilibri entre una cosa i l'altra ha de vetllar en un conjunt de qualitat i és per nosaltres també una mica el que treballen els nostres centres diaris, no? Llavors, dintre les possibilitats hi ha personal contractat i personal voluntari.
Deu moure una quantitat impressionant de voluntariat, vosaltres.
Molta. Més de 3.000 persones.
Més de 3.000 voluntaris.
Sí.
Això ja requereix un cap de voluntariat que sigui molt bo. Comenta en tot cas els telèfons de contacte amb qualsevol persona, que aquí també fem promoció de voluntariat.
I
que una entitat com la vostra, una persona que vulgui ser voluntària, aquest tema de reforç estudiantil, de temes de cap de setmana, monitoratge, això, on tindria que aparèixer?
Només ha d'agafar. O bé entra en la pàgina web de la Fundació Pere Tarrés, que és www.peretarrés.org. En qualsevol Google es troba la Fundació Pere Tarrés i per altra banda el telèfon 934-100-100 934-100-100 i trucant allà i demanant per, bueno, amb la intenció de fer qualsevol tipus de voluntariat serà atesa la demanda.
En aquests centres que dius d'aquests barris amb problemes de marginació, després d'aquest reforç deu de fer activitats de teatre, baix de salot, aquestes activitats són les que heu de fer habitualment.
Correcte, des de tallers de manualitat, des de tallers també que treballen la part més emocional de l'infant, els jocs, i després també coses més específiques com la música, la dansa, la informàtica, també són programes que estan inclosos dintre d'una tarda de centre diari. Els centres diaris van des de centres petits que hi puguin fer una incidència directa en el barri i potser 3-4 dies a la setmana o bé tots els dies, o centres més grans amb programes, amb altres tipus de programes d'atenció a famílies, d'alfabetització, d'inclús de cuina, d'espais per joves, amb totes les possibilitats que puguin atendre el màxim de persones implicades amb l'infant. Hi ha centres que només per la dimensió poden atendre només a la infància directament i en altres centres que van ampliant en el transcurs dels anys els seus programes per poder arribar també a això, no? A les famílies, a les mares, per poder donar una sortida també en quant a promoció de la persona.
Maria, tu estàs una espècie de gran, veus des de dalt tota la situació de la societat, d'aquests que pugen cap a dir són el nostre futur. Com veus aquests barris? Estan muntant aquestes coses que parlen, que estan muntant guetos d'immigrants, estan fent-ho bé a Catalunya? Com ho veus?
Les zones més desfavorides, i crec que no venen només determinats per el factor de la immigració, perquè a vegades s'associa, no?, el fet de que les persones amb més recursos són només els immigrants. La situació de crisi jo crec que està afectant i està afectant a diferents col·lectius i aquests barris estan patint també aquesta situació. Sovint i de vegades per afinitat, no?, entre la pròpia població d'aquells barris, d'aquells territoris, hi ha aquesta tendència a ajuntar-se, a buscar un igual, a plegar-se en diferents entorns. Això és un perill i és un perill per això que comento rendes, no? Pel fet de fer guetos i fer una sectorització de la població. Jo crec que són coses que hem d'intentar evitar, no? I hem d'entrar en programes d'inclusió, en programes de normalització i en programes d'atendre, no? Que una mica, bueno, de fet, la base i l'essència del tercer sector és aquesta, no? El poder fer una acció social i el poder treballar per la promoció de les persones independentment de quina sigui la seva condició. Bueno, jo crec que amb això, nosaltres que ens dediquem amb aquesta feina i que ens dediquem amb aquest sector, jo crec que bueno, hem de fer bandera de real de la nostra tasca, no? I poder arribar al màxim de persones i poder treballar. La transformació, quan parlem de transformació del món, de com poder canviar el món, no? I que el tercer sector té com a finalitat el poder arribar a tothom, jo crec que hem de partir justament d'aquests barris, d'aquesta base i de poder treballar en la globalització el treball global amb les persones.
Des d'aquest observatori que et dic que tens des de dalt, com veus la nostra joventut? Perquè hi ha constantment que són pitjors. Jo vaig a desmentir una cosa, justament, és mentida, i ho dic que és mentida. Jo tinc un fill de 12 anys que està actualment anar a primer d'ESO de l'Auxesma, i puc dir, afirmar a qui vulgui, que l'educació que rep i ha rebut fins ara és 20 vegades millor que la que vaig tindre en el seu dia. Això que diu que surten pitjor a la universitat, no sé com serà fins als 18 anys el meu fill, no sé quin comenta a la universitat, però fins als 12 anys ha rebut una educació moltíssim i molt més divertida, no para d'anar a visitar un museu, li foten una canya total de fer exercicis, de fer feina, ha fet coses guapíssimes, ara mateix estan fent un PowerPoint de la digestió del ser humà. Estic al·lucinant el que està fent amb 12 anys, que comparant el que jo feia aleshores, jo inclús vaig anar a una acadèmia privada perquè no vaig poder entrar a la pública, pues, déu-n'hi-do. O sigui que, com ho veus, aquesta situació? La joventut ja de meravellosa, ja hi ha moltes coses molt mal, perquè no, les coses negatives són pràcticament potser una minoria i la gent vol generar molt, no? Potser, Maria?
Sí, però és fàcil, a vegades, el tòpic, no?, de que els joves no tenen ganes de res, els joves són uns despreocupats, els joves són de tot, no? I llavors, sovint, com diu, no?, surt la part negativa del jove, no? Però el jove, primer que hem d'apostar pel jove perquè són el nostre motor i que han de ser el nostre futur, amb el qual hem de treballar per ells. Jo soc mestra, a part de treballar a la Fundació Pere Tarrés, treballo en una escola i veig que, bueno, que el sistema educatiu també fa aposta per la persona, no?, i per poder treballar. Però l'educació, a l'educació d'un infant hi participem tots, no?, i participa el pare, la mare, bàsicament, i participa a l'escola, i participa doncs, potser a l'esplai, i participa la gent del voltant, no?, i participa tota la comunitat. Si no tenim consciència de l'opció comunitària de l'educació, poca feina farem, no? Si els pares no prenen la seva responsabilitat com a pares, no?, i l'escola no pren la seva responsabilitat com a escola, i els educadors no prenen la seva responsabilitat com a educadors, difícilment estan col·laborant a un procés de creixement de l'infant. De vegades les baralles entre els models educatius dels propis adults són els que fan de que ni la pròpia comunitat educativa es posi d'acord, no? Jo crec que el que hem de venjar i no oblidar mai és que estem al servei dels infants, no? I aquesta setmana, que justament jo els hi explicava l'altre dia als meus nens que és una setmana molt especial per ells perquè se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants i els hi deia, perquè en tenim drets però també en tenim deures, no? I és important no deixar de banda de que els infants, els adolescents, els joves tenen drets, també tenen deures, hem de crear persones implicades, compromeses i també els hem d'exigir una miqueta, no?, a que s'hi posin a l'alçada, perquè de vegades pel fet que són petits o encara jove o està a l'edat del pavo deixen passar moltes oportunitats que seran clau pel seu creixement.
I també dir als pares també que intervinguin més, no? Perquè ara mateix, jo que he comentat el meu fill, les meves millors hores del dia és quan estic estudiant amb ell per la nit o estem jugant. Això que diu ara mateix que diuen que els pares, degut a aquesta pressió de l'horari, de la feina, que arriben massa tard a casa, moments de qualitat són importants amb els fills.
Correcte. Els pares han d'estar amb els fills i bueno, potser el sistema educatiu té noves fórmules que abans no teníem, no? Però les famílies són les famílies i durant tota la vida els pares i l'educació dels pares ha estat la nostra base, no? I són com són perquè els nostres pares ens han educat, no? I bueno, amb més o menys distància, però hem pogut créixer amb uns models educatius. Jo crec que això no ho podem perdre de vista. La responsabilitat que un pare té o que una mare té respecte al seu fill no li pot encarregar ningú, perquè ningú podrà suplir aquesta fórmula.
Que deixin de veure la televisió, que tu passes molt millor amb el teu fill, ja veuràs, aquest que tens a l'habitació, que moltes vegades el deixes una mica aïllat allà, ves cap allà que veuràs que tu passaràs realment molt bé jugant, passant-ho bé, i seran anys que orgullaràs per sempre, no? Són moments que es recorden per tota la vida, val la pena ser-hi. Maria, vosaltres aneu seguint, teniu projectes endavant, quines coses penseu fer en el futur, perquè és un tema també que en una entitat tan important, tanta implantació social, perquè és aquests moviments d'aquests mils de persones, aquests mils de voluntaris, esteu molt imbrincat d'Interacció Catalana. Els vostres visió de futur, quina serien?
La nostra visió de futur és, bueno, continuar fomentant la nostra missió, no? La missió de Fundació Pere Tarrés és la promoció de la persona des de l'educació. I quan diem educació, ho diem amb totes les connotacions que té aquest concepte, no? En el poder acompanyar, en el poder fer créixer. Una educació promoguda especialment en el lleure i en l'acció social i fonamentades, en el nostre cas, en els valors de l'humanisme cristià. Nosaltres, com diu, no? I abans em deia, som una entitat molt gran, realment som una entitat molt gran, en la que hi treballen 1.500 persones i en les que des de les nostres quatre branques i sent una, no? Sent una única fundació, nosaltres la nostra visió de futur és continuar creixent, continuar treballant en aquest sentit de les persones. No és un moment fàcil i sobretot per l'acció social no és un moment fàcil, no? En situació de crisi, en situació de dificultat, bueno, pues les necessitats s'apremien, les ajudes no són tantes i nosaltres hem de poder intentar arribar a aquell que més ho necessita. És la nostra missió i nosaltres volem continuar treballant per això, no? En clau, jo us parlava abans de les àrees que té la Fundació, no? En clau universitària ens estem posant al dia en la clau actual dels pactes de Bolonya, etcètera, etcètera, i llavors creiem que tenim una formació ara mateix amb uns màsters oficials de gran qualitat i pensem que això ho podem promoure de la mateixa manera que l'Institut de Formació cada vegada està posant-se també més al dia en formacions noves, especialitzades, ocupacional, ara mateix també que és una demanda molt alta la de la formació ocupacional per poder créixer.
Maria, se'ns acaba el temps, pràcticament. Estaríem, i gràcies, no? Mercè, ja estem a punt d'acabar, no? Parlem molt d'estona amb tu, el tema de la joventut, aquesta, bueno, aquesta meravella que deia la Maria. Vull agrair la teva presència en aquest programa de ràdio, Maria.
Moltes gràcies.
Estem més en contacte perquè vindran molts professionals vostres, espero que en el futur vinguin molts professionals vostres a intentar explicar cada una de les seves àrees. Tinc un problema, és que no tinc el rellotge avui tàctil i estic amb la veu de la Mercè. Mercè, ja hem acabat? Mig minut, perdona, mig minut em queda pràcticament, perquè he tingut que parar-te pràcticament, Maria, perdona. La Pere Tarrés, entitat, ja repeteix el telèfon, que és un telèfon força interessant, molt interessant el tema voluntari per als nens també, molt, molt interessant, no?
I tant, no, 3-4-100-100, i bueno, com us deia, nosaltres allà continuarem treballant pels esplais, pels infants, pels adolescents i per la societat en general. Gràcies per haver-me convidat.
Pues moltes gràcies, Maria. I nosaltres, amb els recursos que avui tenim, perquè ja et dic que tinc un problema aquest de rellotge, perquè quan tinc el tàctil deixo el medo a la segon, però si no, unes vegades fallem una miqueta, però això queda guapo. Penso que avui queda un programa molt guapo amb la Cati Trias, de Síndrome de Down, i amb la Maria València, de la Fundació Pere Tarrés. Fins al proper diumenge, a les 3, aquí a la Com!